Benvinguts al FEM Salut. Avui amb el doctor Eduardo Ruiz i amb el doctor Manel Esteban. Amb ells parlarem de les cures paliatives.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la música que acabeu d'escoltar, un mes més ens trobem aquí al programa FEM Salut de Ràdio Falset, que com sempre us intenta portar apropar el món de la salut a les vostres llars. I avui tenim al nostre estudi un parell de sanitaris, un parell de gent del món de la sanitat que ens aproparan un tema que n'hem de parlar també, perquè tots naixem per un dia marxar i per tot plegat, doncs tan important és que ens ajudin a portar una salut o ens tots plegats ens portem una salut correcta, però també arriba un punt en què necessitem una sèrie de cures per tal de que tinguem un bon marxar. Ens referim, doncs, a un parell de professionals que treballen en el món de les cures paliatives. Concretament tenim el doctor Eduardo Ruiz. Bones, Eduardo.
Hola, bones. Bon dia.
I el doctor Manel Esteban.
Què tal?
El doctor Ruiz treballa al PADES de la Ribera d'Ebre i Priorat i el doctor Manel Esteban al PADES de Reus. I amb ells podem parlar una mica del que hem introduït. Per començar, si us sembla, hem parlat d'aquesta paraula PADES, que potser molts dels nostres oients han sentit alguna vegada, que concretament les sigles volen dir Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport, i ens agradaria que féssim una breu pinzellada a la història del perquè de tot plegat, per què es van fer i més o menys quan va començar tot plegat aquesta activitat.
Els PADES van néixer l'any 1990 dins d'un programa pilot de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, a Catalunya. Aquest programa implicava intentar promocionar l'atenció al pacient crònic avançat geriàtric i també al pacient terminal o paliatiu, estrictament, arreu de tot el país. Era un programa que començaria l'any 90 i acabaria l'any 95. A partir d'aquí, si el govern de la Generalitat pensava que era una cosa profitosa, podríem dir, doncs, ja se n'encarregaria i en endavant, doncs, el tema tiraria com un recurs sanitari ja formalitzat. No solament el PADES, sinó el PADES és un equip d'atenció domiciliària, com heu dit molt bé, un equip de suport als companys d'atenció primària en aquesta atenció domiciliària a aquests malalts que he dit, no? D'aquest perfil. Però no solament els PADES, van aparèixer també equips intrahospitalaris de suport, que se'n diuen UFIS, i també les unitats d'hospitalització que en diem sociosanitàries, per donar també atenció a aquests malalts que necessiten una estada una mica més llarga dins d'un context hospitalari. L'any 1990 van aparèixer 15 PADES, 15, i actualment n'hi ha a Catalunya uns 75 de normals, de tipus estàndard, i 3 d'especials, per atenció a nens paliatius, per atenció a malalts neurològics i alguna cosa més. Però podríem dir que n'hi ha 75 en aquest moment.
Déu-n'hi-do. Doncs, com has dit, el PADES són uns equips que van sortir amb aquest grup d'activitats que es van ficar a la vora i que fan una mica d'atenció al pacient crònic. Avui en dia es parla molt de cronicitat perquè anem cap aquí, perquè cada vegada hi ha més pacients crònics i cada vegada doncs, se necessita més suport en aquest sentit. Com podríem definir un tractament paliatiu? Ja hem dit que el PADES, bàsicament, o una de les seves tasques, no només l'única, però una de les tasques que potser és la més coneguda, és el tractament a les persones que tenen una malaltia crònica avançada, no? Per dir-ho amb l'argot actual, una mica. A què refereix quan parlem de malalt paliatiu?
No, realment, malalt paliatiu, com diu l'home, en la mateixa paraula, es refereix a quan un tracta de paliar i passa d'intentar curar, en el sentit de curar una malaltia aguda, curar una malaltia crònica que anirà empitjorant i que necessita un cuidatge al final de símptomes en el que tu prioritzis el benestar del pacient sense prioritzar el curar la malaltia, que saps que no curaràs perquè és una malaltia crònica i és una malaltia que té una terminalitat. Llavors arriba un moment en què has d'intentar prioritzar el cuidar la sintomatologia del pacient i que el pacient no pateixi envers d'intentar curar-lo i millorar-lo quan saps que no pot ser.
En definitiva, és donar-li allò que necessita en aquell moment, però no buscar un excés d'actuacions que no aportin res, una mica. És a dir, és treballar doncs, perquè aquella persona, com has dit, tingui les cures necessàries i el benestar necessari doncs, perquè pugui portar la seva malaltia en aquell moment.
Exactament, sense patir i sense fer un encarnissament terapèutic de la malaltia.
Seria una mica prioritzar el que en diem el control de símptomes i obtenir o orientar el tractament al confort de la persona. Això ve d'una màxima de l'edat mitjana, i d'això ja fa temps, que deia guarir, curar, de vegades. Millorar moltes vegades, o sempre que es pugui, no? Però confortar sempre, sempre. I per tant, hem après que hi ha tres tipus d'atenció a la salut. Una atenció curativa, com deia el doctor Ruiz, no? Que és una part de l'atenció, no és la gran part de les coses. Una medicina de la compensació, hi ha moltes malalties que no les curem, malalties respiratòries, que hi ha gent que les té tota la vida, anem curant episodis, no? I al final, de totes maneres, la malaltia no la curem i acaba passant factura, i després el que és la situació pròpiament pal·liativa o terminal, amb la qual la persona sabem que té un pronòstic segurament infaust a uns 6 mesos vista. I aquí el que hem de fer és procurar donar el que la gent diu, i nosaltres també, qualitat de vida. No?
Quan parlem d'aquests tractaments pal·liatius ens ve al cap la malaltia, el càncer, bàsicament, és el que ens ve més al cap, doncs, perquè hem parlat de dolor, d'altres aspectes, no? Però segurament hi ha altres malalties que també tenen un abordatge d'aquest estil pal·liatiu. Per exemple, penso en els que tenen bronquitis cròniques o en altres tipus de... Quines patologies normalment abordeu en el vostre dia a dia?
Pues a part del malalt de càncer, com tu dius, n'hi ha totes les malalties cròniques d'òrgans, com són, en el cas del pulmó, pues, bronquitis crònics molt avançats, en el cas del cor, insuficiències cardíaques molt avançades, en el cas del fetge, insuficiències hepàtiques. Vull dir, cada òrgan té... hi ha malalties cròniques molt avançades que en els òrgans vitals, com són ronyó, fetge, pulmó, cor... que al final de la malaltia pues necessiten també un tractament pal·liatiu, de simptomatològic, de confort, i molts d'aquests malalts són els que ara pues tractem, a més del típic càncer, que no solament el càncer és pal·liatiu, sinó també totes aquestes malalties cròniques que al final arriben a una situació en què necessiten més control sintomàtic i de confort i de no ofegar-se, no, i no tenir dolor, no tenir neguit, més que la malaltia, tractar la malaltia en si, que no la curarem.
Suposo que bàsicament els símptomes, ja els hem anomenat una mica, que tractem són, doncs, bàsicament, o que tractem tots plegats, perquè els d'atenció primària també tenim un paper en això, doncs, perquè, com hem dit, sou el nostre suport, però també doncs, tenim un paper que hem de fer conjuntament. Un tema és tractar la sintomatologia, però també se m'acut que de vegades, per exemple, una de les coses que s'ha de fer és retirar medicació que ja no serveix, per exemple, no? No només és tractar els símptomes, sinó que també és veure quines coses podem fer o podem fins i tot treure perquè aquella persona a vegades no tingui els efectes secundaris d'una medicació, per exemple. Això també ho reviseu una mica, ajudeu en aquest sentit.
Sí, a veure, la idea és tenir una clara prioritat per lo que és confort per a la persona i treure aquelles coses que, a més de no aportar un gran benefici, poden constituir un risc. O medicaments que fins a aquell dia o fins fa pocs dies doncs eren fonamentals, però que en aquest moment realment impliquen més problemes que avantatges. Tot això s'ha d'anar revisant d'una manera doncs continuada i necessària perquè moltes vegades certs fàrmacs, ja dic, d'ús habitual amb la pràctica diària i que un pren durant anys i anys i anys, en aquell moment impedeixen, possiblement per interaccions que tenen amb d'altres, doncs utilitzar aquells que necessites. Tot això s'ha d'anar fent. Realment, per això avui en dia es parla de l'atenció centrada en la persona. Hem de mirar més aviat o per damunt de tot què necessita la persona i adaptar, lògicament, tota l'estratègia a el que ella vol i necessita i com ho està vivint, que no pas, d'alguna manera, el que diu el llibre, eh? Perquè el llibre és fred. El llibre és fred i moltes vegades, doncs, la terapèutica de vegades pot ofegar el malalt també, tècnicament, i no és el cas.
No hi ha malalties, hi ha malalts.
Exactament. Aquesta és la paraula.
S'ha de buscar personalitzar, i més en aquests casos, no?
Si tenim una persona que està prenent 10 o 15 medicaments, a lo millor doncs n'hi ha 5 o 6 que són fonamentals, i a partir d'aquí podem tenir un resto per jugar amb aquells que pot necessitar endavant, no? I això s'ha de fer perquè un s'extenua també de prendre tantes coses, no? Moltes vegades s'ha de racionalitzar una mica tot plegat.
El tractament pal·liatiu de vegades pues, no se'n vol parlar, o a vegades hi ha zones una mica fosques, és a dir, la gent quan sent la paraula morfina o sent altres fàrmacs a vegades no trobeu que hi ha com una mica com una barrera i que s'ha d'explicar molt bé, perquè a vegades pot donar la sensació de que no, que estem fent més mal que bé. Vosaltres que treballeu el dia a dia amb això, si trobeu?
Tens molta raó. Hi ha molta por a la paraula morfina mateixa i inclús en professionals que no la tracten en el dia a dia com nosaltres, la gent té por i és una por que no és raonable, vull dir, perquè bueno, nosaltres que la utilitzem molt, molt sovint veiem que és una medicació com una altra qualsevol i que fins ara s'ha associat, suposo, la morfina amb terminalitat. Un pren morfina i sembla que s'hagi de morir. I moltes vegades és veritat que al final, perquè la morfina és una molt bona medicació per moltes coses, per l'ofec, per la dísnia, pel dolor, llavors se dona en estadios finals, però és veritat que la morfina...
Però dona molta pau a la persona en el tractament dels símptomes que en aquell moment intervenen.
Dona moltíssima pau i és la que i funciona molt bé. De fet, me sembla que és de les més antigues que existeixen com analgèsics i segueix sent la millor. I ara hi ha moltes formes de donar-la i moltes noves fàrmacs, però són tots basats en el que és la morfina de tota la vida i que funciona molt bé i tracta molt bé els símptomes i no se li ha de tenir por perquè realment és qüestió de saber dosificar i de saber donar en les indicacions adequades i funciona molt bé per paliar els símptomes i perquè la gent estigui molt millor sense haver de morir-se moltes vegades
patint
realment.
Realment, jo ara recordo pues, un cas que vam tindre al Pablo en treballador de la Torre d'Espanyol, pues, un senyor pues, que et demana ell mateix donem alguna cosa per estar més tranquil, no? I evidentment pues, fas cap amb aquests fàrmacs i parles encabat amb la persona perquè la persona segueix estant conscient i t'agraeix realment pues, que li haguis donat alguna cosa perquè deixi de sentir aquesta sensació d'ofec o deixi de tenir un dolor que no pugui suportar. I per tant això jo crec que és fonamental en el dia a dia de la tasca sanitària. És tan important com el curar.
Totalment.
Nosaltres I intentem aclarir i lluitar cada dia contra aquests prejudicis, que són més culturals que no pas tècnics o no tenen fonamentació científica, però que fins i tot, com deia el meu company, doncs, amb molts professionals doncs, aquest concepte cultural ha arrelat. No? Tenim altres tipus de fàrmacs, als quals no els hi tenim pas por o prevenció, davant d'ells, i en canvi doncs, tenen la seva gràcia, eh? El tractar la cortisona tu no te la pots parar de cop moltes vegades quan la prens crònicament, perquè si no pots tenir problemes, i ningú parla de síndrome d'abstinència, que és una paraula que sembla que sigui una paraula maleïda, no? Bé, certament no seria una síndrome d'abstinència, però certament quan tu pares certs tractaments de cop, un antidepressiu que estiguis portant molt de temps, tens efectes terribles i ho passes molt malament. De fet, no s'ha de fer, no es pot fer, i això clínicament, professionalment es coneix. Hi ha medicaments que realment són de difícil maneig i s'han de portar amb molt de cuidado. I la gent, malgrat tot, doncs els fa servir i confia perquè sap que s'estan fent servir d'una manera adient i acurada. Per exemple, el Sintrom. El Sintrom, com a anticoagulant, és un fàrmac que ni et pots passar ni et pots quedar curt, no?
Per això es fan els controls.
Exacte. Per tant, jo crec que aquí tot juga, no? Hi ha un prejudici molt important, però en canvi, com ha dit el meu company, la morfina és un fàrmac molt ben conegut. El que passa és que s'ha fet servir poc per una por més aviat de tipus cultural, moltes vegades que no pas per una qüestió de metodologia científica.
Uh-huh. I t'adones amb el temps que quan la utilitzes molt i saps utilitzar-la, que realment mai, si l'he utilitzat bé, mai provoca mort, ni provoca tot el contrari, i calma molt bé els símptomes sense provocar res. I és aquesta por que té la gent que es morirà amb la morfina, i és tot el contrari. Vull dir que t'ajuda molt sense matar-te si la saps utilitzar com cal. Uh-huh.
A banda
un petit exemple per significar les coses també és que fem servir en la pràctica derivats mòrfics amb molta tranquil·litat i ningú d'alguna manera sent por al fer-ho i no n'ha de tenir, és que no n'ha de tenir, però s'ha de saber
sempre
que
es faguin, s'ajustin a lo correcte.
Per exemple, molts productes per la diarrea que restrenyen moltíssim i que donem, no donarem noms de marques comercials ara, no, però molts productes que donem tranquil·lament doncs són derivats opiacis, són derivats mòrfics. La mateixa codeïna de la marca que sigui no deixa de ser un opiaci, la donem per la tos. I ningú s'espanta d'això. És realment no s'ha d'espantar ningú. El que volem dir és que tot té un context que de vegades possiblement hem d'acabar centrant.
Mm-hmm. I segurament és explicar el perquè de tot plegat i realment quan la persona veu que, perquè com has dit, no és només la morfina que s'administra quan són els darrers dies o el darrer època d'aquella persona, sinó que també hi ha moments en què un té dolor i pren xupa-xups de morfina, per exemple, o pren els parxes, que també mm-hmm. porten fentanil i que per tant també no és un derivat. És a dir, hi ha altres tipus que són anteriors fins i tot i que s'utilitzen precisament doncs, per controlar el dolor i
realment és el millor analgèsic que existeix i funciona molt bé i s'ha de saber. De fet, jo no sé, la meva experiència mai he tingut un efecte secundari de la morfina si estava a la dosis correcta i per una raó correcta, mai. Vull dir, és qüestió de i si hi ha algun efecte secundari de la morfina, has de pensar sempre que no, o que no és el dolor el que sembla que és dolor, o que hi ha algo que falla. No és la morfina en si, sinó és que tu no tens el diagnòstic correcte. Uh-huh. Potser sembla que diu que té dolor i no el té tant de dolor. És algo que falla. Uh-huh. Perquè la morfina funciona molt bé.
Uh-huh. Un altre tema que a banda de la morfina també hi ha altres fàrmacs que es fan anar precisament pues, pels diferents símptomes, com hem dit, pues, depenent de si un té vòmits, si un té alteracions neurològiques, i hi ha altres fàrmacs pues, que l'uns els altres pues, ens van ajudant a que els símptomes pues, se puguin portar pues, de la manera correcta, no? El que sí que ara darrerament i canviant una mica de tema pues, s'ha parlat, és una mica, i volia, no volia acabar l'entrevista sense poder tocar el tema, és el tema del document de voluntats anticipades i el pla de decisions anticipades. Són documents que refereixen a les voluntats de les persones, perquè actualment s'està tendint a que les persones puguin triar també, fins i tot la manera de ser tractats, la manera de portar la seva malaltia i també, com no, la manera en què volen que, si ha arribat el moment, puguin fer la tria de com volen portar la seva mort de la manera més digna. Què en penseu d'aquests documents?
A veure, la cosa crec que té un context molt concret i que cada vegada s'ha anat estenent, no? Volem tenir a l'abast totes aquelles opcions que la ciència, la tècnica oferta, però alhora no volem que això ens impliqui un sofriment, un patiment afegit. A partir d'aquí és quan les persones, moltes persones malaltes, amb malaltia crònica o malaltia avançada o terminal, estrictament parlant, doncs tenen aquesta opció. Volen, expressen, i ara tenen un canal per fer-ho formal, que és fer documents de voluntats anticipades. Aquests documents diuen, miri, jo si em trobo en aquesta situació X, la que sigui, no voldria que vagin més enllà. De vegades són persones molt grans que diuen, escolti, miri, si jo un dia perquè faig una infecció, resulta que el cor se m'enreda i la cosa comença a fallar, no vull que em portin a la unitat de cuidados intensius i em comencin a posar tubos per tot arreu. I he entès que jo he viscut la meva vida i aquí hem acabat. Per exemple, seria una manera d'expressar, com a exemple, un tipus de voluntat anticipada. Normalment tenen a veure amb el que diem la limitació de l'esforç terapèutic o que no en facin maniobres extraordinàries. Hi ha casos de malalties neurològiques, neurodegeneratives importants, que també en aquest sentit atenem, amb les quals doncs, hi ha persones que en un moment determinat doncs, no poden ja respirar. Doncs miri, jo el dia que no pugui respirar no vull que em posin una traqueotomia, no vull que em facin un forat aquí a la gola i me facin respirar per allí connectat amb una màquina. Quan arribi aquest moment, me posin alguna cosa perquè jo no noti ofec i deixin-me que pugui morir en pau. Això que no és eutanàsia, tècnicament, sinó és arribar a un punt en el qual la natura ha dit prou, i el temps, les hores que em queden, els dies que em queden per davant, doncs seran de patiment, doncs d'alguna manera és deixar-ho en el punt on s'està. Els documents de voluntats anticipades tenen a veure amb aquestes decisions que donen confiança a la persona i eviten les pors a que una altra persona que no conegui això faci no el que cal fer, sinó tot allò que es pot fer. De vegades aquesta expressió fa molt de mal. Faci tot allò que es pugui fer. No. Aquí no es tracta de fer tot el que es pugui fer, perquè podem fer disbarats, sinó cal fer tot allò que s'ha de fer i cal no fer res del que no s'ha de fer. I aquesta és la qüestió. I per això moltes vegades cal que hi hagi unes voluntats expressades, o hi ha aquesta possibilitat, si un no té un familiar referent de confiança o pensa que es morirà abans que ell, possiblement, perquè d'alguna manera les coses no siguin desproporcionades. Aquests documents també en el temps poden anar variant, un pot canviar d'opinió i ajustar més o menys aquestes decisions o voluntats. Ho dic perquè un cop un ha fet un document d'aquests no vol dir que ja no pugui tirar enrere o canviar-ho, no. Això són maneres de tenir l'ànima tranquil·la de que si jo vaig a un hospital i gent desconeguda m'atén, una mica sabran on són, on han de ser envers allò que jo sóc i allò que em passa.
De fet, actualment, des de l'atenció primària, no només hi ha un document que es va davant notari, que és aquest document de voluntats anticipades, sinó que hi ha un propi document que es pot deixar escrit dins de la mateixa història clínica, on el sanitari de referència de la persona, generalment, deixa apuntat o pactat amb ell i fins i tot amb el seu cuidador més proper la manera en què vol ser atès, si és que es dona el cas. I això es pot deixar expressat i ho poden veure no només des de l'atenció primària, sinó que ho poden veure des d'altres llocs, des de l'hospital i des d'altres punts on sigui atesa aquesta persona, pues perquè queda com una empremta perquè pugui ser revisat, i perquè si la persona no ho pot en aquell moment verbalitzar, pues almenys hi quedi constància d'alguna manera.
Crec que és molt important és veritat, que es faci una planificació avançada de la malaltia, en casos de malalties cròniques, en casos de malalties neurològiques, i realment que el que tu dius, que el metge capçalera, el PADES, qui sigui, tingui molt clar les voluntats del pacient i s'expressa la història igual que la família.
I és bo d'entrada que és tan vàlid que ho pugui dir el mateix usuari, la mateixa persona ens ho pugui fer arribar, com si és el cas i surt a tema, pues, comentar-ho amb la persona de quina manera voldria ser tractada si es donés el cas, no? Sí. Vull dir, en aquest cas han de ser tant els uns com els altres els que ho han de fer, i sobretot deixar-ho expressat perquè quedi constància del fet aquest.
Quan parlem d'això no hem de pensar solament en màquines, sinó hem de pensar en altres coses, no? Que a més ens afecten a nosaltres. Com hi ha gent que una de les seves voluntats és: jo vull ser atès al domicili i morir a casa meva. I això de vegades hi ha gent que ho deixa per escrit. Com vulguem dir, jo ja no vull anar a l'hospital. Això és una voluntat anticipada, que el que marca és l'àmbit de l'atenció. No està parlant de màquines en si o no, sinó parla d'un estil de treball, no? D'atenció a la salut.
De poder morir amb el caliu familiar o envoltat dels teus, que evidentment de vegades no es dona, però si pot ser, pues, segurament la persona té... se mora amb més pau, possiblement. Pues, bueno, si ho deixes expressat, pues, evidentment s'ha d'intentar en lo possible, pues, a complir la voluntat de la persona. I una altra cosa abans d'acabar, que el temps se'ns està tirant a sobre, que voldria fer referència és a quins aspectes cal tenir en compte per viure la mort en certa naturalitat. Estic pensant, per exemple, amb els nens que no els apartem una mica, o a vegades hi ha gent que sembla que els vulgui apartar d'aquesta realitat, perquè no és res més que una realitat, la mort. Els hi hem d'afavorir que ells ho visquin d'alguna manera, a la seva manera segurament, però ho hem d'afavorir.
Penso que els nens, per l'experiència, i no tinc tanta com Manel, que té molta més que jo en nens, però dos casos que he viscut fa poc, potser són els que més veu porten. Sempre ens fem càbales de, bueno, i com li direm, i com... I realment ho porten d'una forma molt més natural, la mort, que la gent gran, i que nosaltres li donem moltes voltes a com li diré, que li diré, i els nens pues, pues, s'ha de morir, s'anirà al cel, i després com l'àvia, com l'avi, com el papa, la mama, i després aniré jo. I realment és de vegades més fàcil del que nosaltres ens creiem, i que és important que sí que participin en
les... Sobretot si és una malaltia crònica, evidentment, és el nen és, o com qualsevol de nosaltres, perquè és molt diferent la mort sobtada a la mort esperada i la mort que té un procés, pues que si els nens, com qualsevol persona, ho viuen des de bones a primeres, pues evidentment tenen temps de madurar, com tots, a la seva manera, pues el fet de que aquella persona està malalta, pues, i això pues, pot tenir unes conseqüències.
Avui dia la mort és el gran tabú. En els anys 60-70, post-Franco era el sexe, avui dia és la mort, continua sent-ho. La mort s'ensenya a casa, o millor dit, com acompanyant el procés de morir, s'ensenya o s'ha d'ensenyar a casa. Estaria bé també fer-ne difusió social i parlar-ho a l'escola, perquè a fi de comptes és un fet natural i tots hem de morir, i hauríem de saber què és una mort normal i com és, i com podem acompanyar-la des de diferents aspectes, no? Hem de permetre, com deia el meu company, que els nens acompanyin, si volen, a la persona que està morint, perquè els nens no tenen prejudicis. Uh-huh. Aquesta és la gran qüestió, no?, que ell ja ha esmentat. De totes maneres, si és una mort traumàtica, sí que a lo millor la persona potser ha de morir en un altre indret, o potser hi ha coses que no hem de fer que un infant petit doncs participi o vegi, perquè si no això el pot marcar. Però dins d'un amor més o menys natural, encara que hi hagi coses que sobten, és important que tota la família hi sigui i el nen vegi, si parlem del nen, com els pares estan cuidant dels avis, per exemple. I com això és una cosa formal i natural, no? Ens cuidem des de que naixem fins que morim. Això és un valor que només es transmet per la vivència, per la vivència i per veure-ho a tocar. Això no es pot ensenyar als llibres, s'ha de viure.
Evidentment, són continguts, són experiències que enriqueixen a tothom, i els nens, com en tot l'aprenentatge, són com esponges, no? I evidentment s'agafen tot allò que viuen, no? I els ajuda d'entrada a tenir un millor record i una millor vivència d'una situació, com diem, pues, que és tan natural com el néixer, no?
I que ells viuen més natural que moltes vegades la gent gran, que no ho viuen tan naturalment.
Bé, se'ns ha tirat el temps a sobre, hem passat la mitja hora que teníem destinada a parlar amb vosaltres sobre tot un seguit de coses que hem estat tractant. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí als micròfons de Ràdio Falset, i només deixeu-vos oberts els micros si voleu afegir quelcom més.
Bueno, només afegir una cosa petita, i és que nosaltres, per parlar d'un amor natural, entenem que qui sigui el professional que tingui, sí que hem d'atendre necessitats físiques, però també psicoemocionals, sociofamiliars, ètiques i també espirituals de la persona. El sentit de vital d'aquella persona és el que marca com t'has de moure tu al seu costat. És una qüestió de respecte i és el pal de paller tot aquest tema, i nosaltres ho tenim molt en compte tots plegats.
Perquè això potser no ha sigut una cosa que potser no hem tractat, però és el cúmul de coses de l'entorn que envolten la situació d'aquella persona.
Nosaltres en diem amb això l'atenció integral.
Bé, doncs moltes gràcies a tots dos una vegada més, i fins una altra.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia, l'Armand i a la part tècnica el Jordi.
Ens podeu tornar a escoltar demà diumenge a la tarda o dimarts al vespre, o sempre que vulgueu a la web de Ràdio Falset. I no marxeu. Ara us deixem amb el Fem Camí, que us durà per algun camí de les nostres contrades. Adeu-siau i fins al mes que ve. What can you do when our